Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els exconsellers de Salut, Josep Maria Argimon i Alba Vergés, s'assoren a la banqueta dels acusats per haver retrasat presumptament la vacunació de la Covid, agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya, destinats a Catalunya. Bona tarda, sóc Carlos Losada i els dos exconsellers s'enfrontaran a una petició de 3 anys de presó, 15 d'inhabilitació i una multa de 72.000 euros, que és la condemna que demana el sindicat Jupol i també l'altre sindicat, el Jucil. El jutjat de Barcelona, que investiga el cas, ha deixat la causa preparada per a judici contra Vergés, Argimon i 3 exalts càrrecs de Salut pels delictes de prevaricació i contra els drets dels treballadors. A la instrucció, els investigats van assegurar que l'aturada de la vacunació es va fer per qüestions tècniques i col·legiades i que no hi va haver cap intencionalitat i, per tant, cap delicte. Des dels sindicats policials no ho veuen de la mateixa manera. És així, Yolanda Canales.
Els sindicats policials recorden que el procés de vacunació havia de començar per als agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil destinats a Catalunya el 24 de març de 2021. Tot estava preparat fins que va quedar suspès per una decisió inexplicable, diuen, per part dels càrrecs de Salut. És el que diuen en l'escrit d'acusació. I aquesta suspensió es va mantenir fins que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va obligar la Generalitat a reprendre la vacunació. El tribunal llavors va reconèixer la discriminació que estaven patint els agents de les forces i cossos de seguretat de l'Estat, tenint en compte que amb data 24 de març estaven vacunats el 77% dels Mossos, el 60% dels policies locals, el 78% dels guàrdies urbans de Barcelona i el 70% dels bombers, però el 3,6% dels policies nacionals i el 2,8% de guàrdies civils. Des del Jucil, la seva secretària de comunicació, Milagros Cívico, diuen que això és una mostra més de la discriminació i el clima d'odi que pateixen a Catalunya.
Buena prueba de esta hostilidad y menosprecio es el hecho de que el juez que está instruyendo el caso por el retraso en la vacunación por COVID-19 a los agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional en plena pandemia vea indicios más que suficientes para llevar a juicio a los investigados por considerar que tomaron una decisión arbitraria, ilegal, injusta y discriminatoria, simplemente impulsada por sentimientos de desprecio. En aquel momento jugaron con nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Lamentablemente, la presencia del Estado en Cataluña está cada vez más mermada y la seguridad de los ciudadanos corre un gran riesgo.
Al seu torn, tant Josep Maria Argimon com Carmen Cabezas van assegurar que eren partidaris de compaginar la vacunació per criteri d'edat i col·lectius essencials i que, per tant, s'havia de vacunar als agents de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional destinats a Catalunya. Però atribueixen la decisió de paralitzar la vacunació a aquests agents a l'entorn proper a la llavors consellera de Salut, Alba Vergés.
Gràcies, Yolanda. Seguirem parlant d'aquí uns moments de la Covid i les seves conseqüències 5 anys després dels fets. Abans, però, informació de serveis. Seguim avui amb temps insegur i inestable arreu de Catalunya. De moment, repetiran aquest matí i aquesta tarda els xàfecs en moltes comarques. A primera hora ja han caigut de manera més dispersa a la costa central i al Pirineu Occidental a partir del migdia. I aquesta tarda els ruixats seran més probables cap al Pirineu, per litoral, en punts de l'interior i també al voltant de la comarca dels Ports. A mesura que avanci la tarda, aniran a més i a pràcticament tota Catalunya. La cota de neu es mourà entre els 1.200 i els 1.400 metres. Les temperatures al migdia baixaran respecte a ahir, sobretot a les comarques de Lleida, al sud, i a les comarques de Girona. Les temperatures es mouran entre els 10 i els 14 graus de màxima. I sàpiguem ara com està la xarxa viària amb la Marta Carbó. Bona tarda, Marta.
Hola, bona tarda. Aquesta hora destaquem un accident a l'autopista P7 a Santa Perpètua. Talla un carril en sentit sud, en sentit Tarragona, però de moment no es registren aturades importants en aquest punt. Es mantenen cues també a la mateixa P7 a Barberà en sentit nord per una incidència que hi ha hagut. Ja s'ha resolt, però encara queda un quilòmetre d'intensitat en aquest tram de la P7. També problemes a la B40 a Abrera. Hi ha un carril només obert en sentit Terrassa per un altre accident i un quilòmetre de cua. Per últim, aixecar també un vehicle avariat a la ronda de tal que provoca retencions en sentit Llobregat. De moment, això és tot d'aixecada de trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui, dijous, fa 5 anys va arribar el tsunami cruel de la pandèmia del coronavirus. Avui ho volem recordar i analitzar de cara al futur sobre com s'ha d'actuar davant d'un escenari tan apocalíptic com inesperat i també tràgic. Ho recordem amb l'espai de les residències, durament colpejades, van quedar aïllades, sense protecció davant un virus i una situació dantesca i mai plantejada. Cada residència va actuar com va poder i el centre geriàtric de Lleida, quan responde d'una manera original i inèdita, i es van tancar amb treballadors i residents. Tots junts van evitar contagis i ho van aconseguir a les primeres onades. Com ho van plantejar, com es va aconseguir i, sobretot, què es va prendre de cara al futur si torna una pandèmia? A migdia COPE Catalunya i Andorra, la directora del geriàtric, Carol Mitjana, ha recordat aquells dies de foscor i por. Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Carles.
Heu parlat amb ella aquest matí, a Herrera en COPE Catalunya i Andorra. Què ha explicat la Carol?
Sí, doncs que en aquelles primeres hores de fa 5 anys cada residència va actuar de manera individual, sense equips de protecció d'un virus que aleshores es veia per televisió, però que va arribar amb una força destructiva i inèdita des de feia un segle. En aquell escenari, la por era que un treballador es contagiés fora de la residència i en el seu procés d'incubació pogués ser un transmissor del virus de les persones que estava cuidant. Al centre geriàtric de Lleida van tenir una iniciativa curiosa. Es van quedar tots a dins del centre. Ningú sortia. Les 24 hores, durant moltes setmanes, tots junts i confinats. Carol Mitjana, directora, ens explica a migdia de COPE Catalunya i Andorra que va ser una decisió casual, amb un punt d'inconsciència.
I recordo, tal dia com avui, fa 5 anys, que nosaltres havíem pres una mesura que sumava, no? Crec que ens vam organitzar les jornades treballant 3 dies seguits. I quan va arribar el moment, no? Que de tancament, de crisi mundial, jo vaig venir aquí a la resi a donar un cop de mà i em vaig quedar a dormir a la resi per ajudar els equips, perquè 3 dies treballant en una resi seguits és una feina feixuga. Mm. I des de la inconsciència, suposo, des de l'equip humà, des de la por, el desconeixement, i torno a repetir, la inconsciència, vam decidir quedar-nos mig equip a dins i no sortir fins que sapiguéssim alguna cosa. I així va anar.
Els serveis que van poder esquivar positius a la primera onada i tenir ja una major preparació per les següents. 5 anys després, a Carol Mitjana considera que s'ha millorat sobretot en 2 aspectes concrets. La digitalització de serveis i també l'ús de la mascareta, ara habitual a cada hivern a l'interior de les residències. També creu que ha millorat molt el factor humà de relació que s'ha enfortit des de la pandèmia.
Que el temps ens va parar, no? Perquè sempre el dia a dia, saps que sempre anem molt ràpid socialment, a la feina, tot. Vull dir, va ser una situació totalment tan diferent i que ens vam veure les coses d'una forma tan diferent i que com a companys també ens vam veure i ens vam relacionar d'una forma tan diferent que jo sempre dic que el Covid, a part de millors persones, ens ha fet millors professionals. I ens ha fet veure el sector, per almenys a nosaltres, des d'una altra perspectiva, que era necessària perquè no es torni a repetir, eh? No vull que se'm malinterpreti, però que crec que aquesta situació ens ha fet millor, sense cap mena de dubte.
Catalunya és la comunitat autònoma amb el nombre més gran de residències, 1.024. Es calcula que 10.000 persones, un terç del total de víctimes a Catalunya, van morir amb aquest miler de residències. Cap es va escapar del virus en els 2 anys de pandèmia. Un altre punt d'actualitat d'un dijous de fa 5 anys és que va ser l'últim dia escolar de curs. I la mirada informativa, Carles, ja estava a Igualada, la capital de l'Anoia. Entrava al nostre dia a dia una paraula, confinament. Igualada i l'entorn de la comarca eren aleshores la zona zero del virus, la primera.
Doncs tot un exemple com aquesta gent d'aquest geriàtric de Lleida va gestionar doncs el tema de la Covid per evitar tot tipus de contagis en aquesta residència lleidatana. I mirant, posant el retrovisor i mirant 5 anys enrere, qui també van tenir moltes coses a fer i molta feina van ser la gent de la Conca d'Òdena, la gent d'Igualada, perquè 5 municipis més i la capital, Igualada, doncs van ser els primers a ser confinats perimetralment arran d'un important brot de coronavirus que es va detectar a l'Hospital d'Igualada. M'escolten ara l'alcalde d'Igualada, el senyor Marc Castells. Senyor Castells, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Ja han passat 5 anys. Com recorda aquells primers dies de confinament, de tancament total d'Igualada i de la Conca d'Òdena? Com els va agafar a vostès? De sorpresa? Ja se ho veien venir?
Bé, de fet, ja des de 4 o 5 dies abans jo estava en contacte amb el president de la Generalitat i anàvem veient que a partir dels 5 positius que es van detectar al país, que això dia rere dia augmentava exponencialment, i lògicament vam fer algunes reunions preparatòries importants, i fins que va venir el dia clau, que va ser el del tancament i confinament de la Conca d'Òdena, el qual, doncs, jo el que els he de dir és que només tinc paraules d'agraïment a tota la ciutadania per la gran servei públic que vam fer, doncs, creient i fent cas a aquest confinament, perquè era l'única manera que teníem, i ara ho sabem, abans no, però ara ho sabem, de la transmissió, i per tant un agraïment infinit a tota la gent que ho va fer possible.
Quins van ser, alcalde, els principals, podríem dir, reptes o objectius que vau haver d'afrontar com a ajuntament durant aquell període, que devia ser complicadíssim, perquè era la presa de decisions, jo no sé si improvisada, però com no havia passat mai una pandèmia així, no?
Era la primera vegada que es feia, i per tant vam partir des del nostre esperit d'esperar el millor per preparar-nos pel pitjor. I això ho vam fer, doncs, de la mà dels alcaldes de la Conca d'Òdena, amb un seguit de treballadors exemplars professionals i dels cossos de seguretat que van ajudar molt a fer-ho possible. I lògicament tota aquella gent que estava a l'hospital, que era un focus amb un 30% de persones contagiades de personal, i per tant era terrible, però també vam estar doncs, al costat de la gent fent 25 rodes de premsa consecutives.
25?
Explicant, 25 consecutives, cada dia. Dia rere dia.
Quina feinada, eh?
Bueno, jo em vaig aprimar 4 quilos. I per tant, fixi's, el tema era que el que volíem era explicar a la gent que malgrat estar confinats no faltarien ni les queviures, ni les medicines, ni lògicament els professionals, malgrat tots els malgrats va ser molt complicat de gestionar, i sobretot donar esperança de que aquest virus, que fixi's la importància del que li estic dient, a la Conca d'Òdena moren entre una i dues persones cada dia, i en aquells moments hi havia pics que morien entre 16 i 18 cada dia. Gestionar això era molt complex, molt complicat, però amb l'ajuda de tothom ho hem poder fer.
Van ser dies i setmanes i mesos difícils, complicats. La resposta de la Generalitat, del Govern Central, van ser adequades a la situació excepcional que vau tenir a Igualada i a tota la Conca, alcalde?
Mira, vista en perspectiva, jo que sempre he cregut en la lleialtat institucional, jo crec que una pandèmia d'aquest tipus, malgrat que al llarg de la història, en 2000 anys a la nostra ciutat n'hem passat 5, eh? La grip espanyola, una epidèmia de còlera, dos de la pesta negra, etcètera, etcètera. Ens va tocar aquesta en una època on les comunicacions ho faciliten tot, però que a vegades doncs és difícil pel desconeixement de comunicar i, per tant, de tirar endavant amb un virus que era desconegut en el seu primer moment. Fixi's que jo les primeres compareixences les feia sense mascareta, ni jo ni ningú, perquè no varen descobrir les mascaretes fins al cap potser de 15 o 20 dies. I després que no en trobàvem, i es va gestionar també episodis de crisi que vam saber solucionar. Jo haig de dir que, vist en perspectiva, que tothom va fer el que va poder, el que bonament va poder, perquè a ningú li agrada veure el que es va veure, i jo pateixo molt per les famílies dels que va perdre algun familiar, o per aquelles que encara tenen el Covid en aquests moments, aquest Covid persistent, i el que hem de pensar, i tothom ha de creure, és que hem fet tot el possible des de les nostres possibilitats.
De totes maneres, alcalde, creus que hem après d'aquella experiència per estar ja més preparats de cara al futur? Com ho veus?
Home, d'aprendre n'hem après, i jo diria que la col·laboració, almenys pel que fa a la Conca d'Òdena, la col·laboració institucional amb els cossos de seguretat, d'emergències, sanitaris, és excepcional. També amb els alcaldes de la Conca d'Òdena, que som 7 alcaldes de 5 forces polítiques diferents que ens avenim i treballem plegats, i hem gestionat molts projectes a partir d'aquesta bona relació personal i institucional. I jo crec que aquí tothom en va aprendre que en moments de crisi cal anar tots a la una.
Clar. Conseqüències, encara arrossegueu conseqüències a mig termini, a llarg termini, del confinament, de la Covid, de la pandèmia, per l'economia, ho heu notat la Conca d'Òdena, la noia en general, Igualada en particular, alcalde?
En primer moment, jo li haig de dir que a nivell patíem per dues coses, l'estigmatització de la Conca d'Òdena, després vam veure que érem un spoiler del que va passar a Catalunya i també del que va passar al món, per tant, si ens va passar el mateix que Nova York i el mateix que altres ciutats importants, aquest estigma lògicament no hi és, i a nivell econòmic el tancament va suposar unes pèrdues econòmiques molt importants. Això ha revertit, i hem de dir que les taxes, doncs, de renda familiar disponible, del PIB per habitant a la ciutat s'han recuperat recuperat i realment estem raonablement bé. Jo crec que el que ha quedat sí que és una seqüela emocional amb moltes persones que encara doncs pateixen pel record, pel patiment, pel fet de no poder-se acomiadar dels seus familiars. Hi ha imatges molt colpidores en aquest aspecte, no? I, per tant, el que ens ha fet pensar també en positiu és que també ens ha fet repensar com a ciutat el fet d'ampliar tots els espais verds, corredors verds, infraestructures verdes, que és el que la gent ens demanava quan tenien aquelles hores per poder sortir a caminar. I això sí que ho hem impulsat i estem molt satisfets.
Molt bé, doncs, alcalde d'Igualada, Marc Castells, gràcies per atendre la trucada de la cadena COPE a Catalunya i Andorra. I, en fi, passada aquella mala època que hem passat tots plegats, doncs mirar cap al futur, mirar endavant, i si torna a passar, esperem que no, crec que estem ja tots una mica més preparats ara. Alcalde, gràcies, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Molt bé, fem ja un parèntesi breu per la publicitat i després t'explicarem què és això de la caravana antiocupa que s'ha posat en marxa avui a la ciutat de Barcelona. No els deixis dos minutets de publicitat i tornem.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
En la mitad de las casas con adolescentes, el principal motivo de conflictos tiene un nombre, y es el móvil. Que también es un alivio, ¿no? Saber que nuestra edad cronológica, que esa es inalterable, sin embargo, no tiene por qué corresponderse con la edad biológica. Bueno, vosotros cuando os vais de vacaciones, ¿sois de los que optáis por estos pisos, por los pisos turísticos?
Yo, es verdad que he optado por ellos.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Hola. ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs la caravana antiocupa és una iniciativa del líder del Partit Popular Barcelona, Daniel Cirera, que té com a objectiu doncs atendre els veïns afectats a la capital catalana per aquesta plaga que és l'ocupació. A més, Cirera ha instat l'alcalde socialista Jaume Collboni a actuar contra aquesta gent.
Lo que está haciendo hoy el Partido Socialista es proteger a los delincuentes que ocupan viviendas y locales de manera ilegal. Nosotros le exigimos al Partido Socialista que deje de proteger a los delincuentes y proteja a los inquilinos y a los propietarios que han visto cómo sus casas, sus pisos y sus locales han sido ocupados ilegalmente.
El dirigent popular ha reclamat al govern municipal que desplegui l'oficina d'assessorament i suport als propietaris afectats per ocupacions irregulars, proposta liderada pel Partit Popular i aprovada amb els vots del PSC, Junts i Vox en el ple del passat mes d'abril. Cirera ha xifrat en uns 2.000 els immobles afectats per l'ocupació il·legal a Barcelona, tant pisos com a locals, i també ha recordat que hi ha 21 propietats municipals ocupades sobre les quals, ha dit Cirera, Jaume Collboni no està donant cap tipus d'informació ni tampoc explicació. I el sindicat de Mossos d'Esquadra, USPAC, ha demanat a la mesa del Parlament que prengui mesures exemplars contra la diputada de la CUP, Laura Fernández de Vega, que en seu parlamentària va legitimar la violència contra la policia en els aldarulls de Salt, que es van produir, recordem-ho, durant dues nits consecutives després que un imant fos desnonat per no pagar la hipoteca durant 5 anys, ni més ni menys. Els insults de la Laura Fernández Vega als Mossos no van rebre cap toc d'atenció per part del president de la cambra, Josep Rull, en una actitud que xoca xoca contra la severitat amb la que actua contra diputats del Partit Popular, de Vox o Aliança Catalana en algunes de les seves intervencions. La Yolanda Canales té la fotografia de com s'han produït tots aquests fets.
La polèmica al Parlament va arribar quan la diputada de la CUP, Laura Vega, i des de la tribuna d'oradors va justificar la violència contra els Mossos, en aquest cas, referint-se a la situació a Salt, i ho feia parafrasejant el guionista i humorista Manel Vidal Boix.
A Catalunya, llançar pedres als Mossos i cremar contenidors és un fet cultural propi. Enhorabona a la comunitat musulmana de Salt. Sou exemple. I afegiré un altre fet cultural propi. I és el de defensar els drets, el dret a decidir en un referèndum o el dret a l'habitatge per sobre de les lleis injustes. Això són fets culturals propis, si no potser és que no són tan catalans o no formen part d'aquest estat, com per saber-ho.
Des del sindicat de Mossos, USPAC, demanen a la mesa del Parlament que prengui mesures exemplars i immediates per unes afirmacions que suposen una humiliació per als agents, a més de que es transmet un missatge perillós perquè legitima la violència. Ho diu el portaveu d'USPAC, Albert Palacio.
Ja, és una vergüenza i no puede ser, i són unas declaraciones irresponsables, vergonzosas y peligrosas que esta diputada ya diga que en Cataluña tirar piedras a los Mossos es un hecho cultural propio. No se puede permitir y esta persona vulnera flagrantemente los artículos 3, 4 y 7 del Código de Conducta de los miembros del Parlament de Catalunya.
I per això demanen que la mesa sancioni amb 12.000 euros a la diputada per infringir el Codi de Conducta, que rebi un apercibiment formal i que es pronunciï la consellera d'Interior, Núria Parlon. I d'això es queixa precisament el portaveu del grup parlamentari de Vox, Joan Garriga, de la doble vara de mesurar, perquè ningú no va moure ni un sol dit, o ningú no ha mogut un sol dit, amb la intervenció de la diputada de la CUP, a diferència del que succeeix amb Vox.
El president Rull, haciendo hablar de su totalitarismo contra Vox, nos hubiese silenciado y hubiese procurado sancionarnos de cualquier manera. Hay que recordar que Ignacio Garriga recibió una propuesta de sanción de 900 euros de multa por recordar que debíamos elegir entre leyes islámicas o leyes nacionales. Y Vox también va a dar esta batalla a pesar de las censuras y las sanciones que recibimos.
De fet, el president del Parlament, Josep Rull, es va rentar les mans després de que la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, li advertís de les paraules de la diputada de la CUP.
Mentrestant, la presència de les institucions d'Espanya a Catalunya ha disminuït significativament en les últimes dècades, o qualcosa ha provocat una creixent sensació, podríem dir, de desconnexió i abandonament per part de l'Estat. Aquesta absència es manifesta tant en la falta de visibilitat dels símbols nacionals com en la descentralització de competències que ha permès a la Generalitat assumir un control gairebé total sobre diversos aspectes de la vida quotidiana, com són l'educació, la sanitat o també la seguretat ciutadana. Tot i aquestes transferències de poder estan establertes a la Constitució, la falta d'una supervisió efectiva i el creixement d'un relat independentista ha generat un buit institucional que afecta la percepció de molts ciutadans catalans sobre la seva relació amb la resta d'Espanya. La retirada progressiva de l'Estat de Catalunya ha afavorit la construcció d'una narrativa en la qual l'independentisme ha estat el principal beneficiari. L'Estat ha de reconsiderar el seu enfocament a Catalunya i adoptar una política més activa. I és que l'absència prolongada només alimenta el buit que separa Catalunya de la resta d'Espanya. N'hem parlat a Herrera en Cope, Catalunya i Andorra, amb José Domingo, que és president de l'associació Impulso Ciudadano. Amb ell ha estat la Yolanda Canales.
José Domingo diu que un traspàs de competències a una comunitat autònoma no és ni bo ni dolent. Tot depèn de com es faci i si veritablement es tradueix en una millora cap als ciutadans. I això no sembla que és el que passarà en el cas del traspàs de la immigració a Catalunya. A més de ser inconstitucional, perquè es tracta d'una competència que només pot exercir l'Estat, perquè està molt vinculada a la sobirania nacional, Domingo diu que es poden crear desigualtats.
Porque los extranjeros cuando vienen a España, vienen a España, no vienen ni a Galicia, ni a Cataluña, ni al País Vasco, y se les viene a reconocer, porque así lo establece la ley de derechos y deberes de los extranjeros, los mismos derechos y deberes que a los españoles con carácter general. Por lo tanto, entendemos que establecer unos requisitos lingüísticos específicos para los extranjeros sería claramente contrario al espíritu de la Constitución y de la propia ley.
I no només això, sinó que també, i per la porta del darrere, s'està desmantellant la Guàrdia Civil i la Policia Nacional a Catalunya, perquè, en virtut d'aquest acord, els Mossos es faran càrrec de la seguretat dels ports i aeroports i també estaran presentats presents en les fronteres. Domingo no entén aquesta decisió perquè no hi ha raons operatives darrere de tot plegat, sinó raons identitàries.
I ara resulta que vamos a complicar en una situació en la que ja tot està demasiado complicado. Una gestión para la que los propios Mossos están diciendo que no tienen capacidad en estos momentos para realizarla, con lo que conlleva eso de incremento del gasto público. Y además, solo por un capricho identitario, que es que algunas formaciones políticas quieren que a la hora de recibir a un extranjero en la frontera o en Barcelona, pues el uniforme que tenga la policía pues no tenga la bandera d'Espanya, sinó que tenga la senyera.
I això s'ha d'afegir que mentre es van transferint competències, i està per veure com acaba el finançament singular per a Catalunya, que implicaria que l'Agència Tributària Catalana recaptés tots els impostos, i per tant, a la pràctica, la desaparició de l'agència estatal a la comunitat autònoma, els Mossos vagin guanyant més terreny en detriment de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil, i mentrestant, l'Estat va perdent la seva presència i es corre el risc, diu, de no poder reaccionar en cas que es produeixi una altra situació com l'1 d'octubre.
Seguimos hablando de cuestiones relacionadas con la presencia del Estado en Cataluña y queremos saber cosas sobre el mundo de los funcionarios, cómo les puede afectar pues este vaciado de competencias que existe del Estado hacia Cataluña. Rafael Sánchez es presidente del CESIF en Girona y es funcionario del Servicio de Extranjería. Rafael, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, explícanos un poquito, supongo que esto lo tenéis ya bastante hablado entre los diferentes funcionarios, ¿cómo afecta la reducción de funcionarios del Estado en Cataluña en el servicio que se presta a los ciudadanos en concreto ahora mismo? ¿Cómo afecta?
Pues nosotros en cuanto al servicio todavía no sabemos nada porque no se está haciendo sin ninguna transparencia. Y esto está provocando una incertidumbre muy grande en el personal afectado.
O sea que ahora mismo la principal queja que tenéis, el global de los funcionarios, es la poca información que os está recibiendo por parte del Ministerio, me imagino, ¿no?
No hay ninguna información. Lo poco que sabemos lo sabemos por la prensa.
Vale, y entonces ahora mismo tenéis previsto alguna reunión con los departamentos correspondientes de la Delegación del Gobierno en Cataluña para que se os informe de cómo está la situación y el camino que tenéis que seguir a partir de cuando se materialice este traspaso de competencias grande.
Ahora mismo la respuesta es que no tenemos ningún canal abierto de diálogo en referencia al tema de las transferencias.
¿Creéis que el traspaso de competencias a la Generalitat ha estado o puede ser positivo para los, digamos, para la gente, para el ciudadano en general o para vosotros? ¿Qué perjuicios puede ocasionar?
Nosotros queremos que esto se garantice la transparencia, el respeto a los derechos laborales, la seguridad jurídica de todos los trabajadores afectados. Y sobre todo tenemos claro que ahora mismo la gente que está desarrollando estas funciones tanto para el Estado como para la Generalitat somos empleados públicos y haremos las cosas lo mejor que podamos.
¿Qué consecuencias podía traer pues bueno un trasvase de funcionarios del Estado a la Generalitat sin llegar a acuerdos, sobre todo por lo que hace referencia a cuestiones salariales y cuestiones laborales, Rafael?
Nosotros desde CESIF llevamos años diciendo que el personal de la administración del Estado en Cataluña está muy maltratado, sobre todo por el tema de la carestía de la vida. Aquí lo que hace que lo primero que te pregunta un funcionario que viene de fuera es que cuándo sale el primer concurso para marcharse. Y no es atractivo de ninguna manera para el opositor local, con lo cual tampoco somos una alternativa.
Claro. ¿Cómo se podría incentivar, Rafael, la llegada de funcionarios del resto de España hacia aquí a Cataluña?
Nosotros desde CESIF llevamos tiempo pidiendo la equiparación salarial de los funcionarios estatales con las comunidades autónomas. Pensamos que es la manera adecuada de hacer que la administración del Estado, sobre todo, sea atractiva para el opositor local, que es lo que pensamos que se necesita, que los opositores en Cataluña nos ven como una alternativa.
Bueno, cuando se materialice, digamos, este traspaso de competencias de la Administración Central a la autonómica, muchos funcionarios también tendrán encima la disyuntiva de si quedarse o mudarse, cambiar de destino. No sé, en tu caso, por ejemplo, Rafael, ¿cómo te lo plantearías?
Yo ahora mismo, mi familia y yo vinimos en 2006 uh-huh. a Cataluña y yo la verdad es que en Girona estoy muy bien y no tenemos ninguna intención de marchar.
O sea que aceptarías el traspaso siempre que fueran las condiciones, en fin, razonables de una administración a la otra, ¿no?
Sí, claro, primero tendríamos que ver hasta qué punto se respetan las condiciones económicas y laborales. A partir de aquí, pues la idea es quedarnos en Girona.
Claro. El resto de compañeros tuyos, por ejemplo, supongo que comentáis el tema y algunos, pues bueno, tendrán ese miedo a perder vínculos personales con Cataluña, se tienen que marcharse porque prefieren trasladarse, en fin. Que...
El problema es que en Cataluña ya de por sí el funcionariado se marcha, o sea, los funcionarios que quedamos o bien nos hemos quedado por diferentes motivos, o sí que es verdad que son veteranos uh-huh. que llevan muchos años aquí.
Bueno, y ahora también está el tema de la agencia tributaria, que también parece ser que es, en fin, el traspaso de competencias será efectivo dentro de poco. Desde el CESIF, ¿cómo contempláis este cambio importante? Porque
la agencia tributaria... Aquí, este es el grueso de la... Claro. Nosotros en las oficinas de extranjería somos en torno a unos 300 trabajadores, pero en la agencia tributaria son en torno a unos 4.000. Claro, nosotros aquí pues lo que pensamos es lo mismo que pensamos con la oficina de extranjería, que haya una máxima transparencia, que se respeten los derechos laborales y que sobre todo se informe al personal de cuáles van a ser las condiciones y que haya una total transparencia, que ahora mismo no sabemos absolutamente nada.
La situación ahora mismo de muchos funcionarios es, lo calificativo, la palabra adecuada sería inquietud, ¿o qué, Rafael?
Sí. Inquietud por la falta de transparencia.
Muy bien, Rafael Sánchez, presidente del CESIF en Girona y funcionario del Departamento de Extranjería. Gracias por atendernos. Esperemos que eso, las reivindicaciones que hacéis de transparencia, que se expliquen bien las cosas, pues lleguen a buen puerto y que haya una solución, en fin, aceptable para todas las partes. Gracias, Rafael. Buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias.
Doncs ara et puc explicar que Societat Civil Catalana espera que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï sobre l'aplicació de l'amnistia als encausats del procés aproximadament a finals d'aquest any 2025. L'entitat ha explicat aquest matí que els demandants han presentat les observacions amb alguns defectes i que això podria demorar la resolució final del conflicte. Mario Quero.
La plataforma Societat Civil Catalana aconsegueix impedir que s'apliqui de forma immediata l'amnistia als malversadors condemnats pel procés, així com el fugat de la justícia, Carles Puigdemont. L'associació ha assolit que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea hagi de decidir si la llei d'amnistia és aplicable als delictes de malversació i frau comptable, en contra de la postura del Ministeri Fiscal i les defenses dels encausats, que van considerar no procedent elevar aquesta qüestió a instàncies europees. Així s'ha expressat Elda Mata, presidenta de Societat Civil Catalana.
Si no estuviera Sociedad Civil Catalana en este momento en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en este momento Carlos Puigdemont estaría paseando por España como si nada hubiera pasado, porque además la amnistía efectivamente es eso, nada ha pasado porque es el olvido penal.
A les al·legacions s'assusté que l'amnistia atenta contra el dret europeu i contra el principi d'igualtat i no discriminació davant la llei de tots els ciutadans. Finalment, pel que fa a l'actuació del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, ara s'obren dos escenaris: iniciar una vista o bé emetre un informe deliberador, i s'espera que, segons fons de l'associació, n'hi hagi una resolució definitiva per a finals d'aquest any o principis del 2026.
T'explico ara la història d'un radar que ha desencadenat una tempesta política a l'Ajuntament de la Jonquera, a l'Alt Empordà. Ubicat a la Nacional 2, a la sortida de la població direcció Figueres, entre l'estació de servei Andamur i el Sol Jonquera, registra 55.000 multes en sols 4 mesos, si els vehicles, això sí, superen els 60 km hora. Una mitjana de 411 multes diàries, rècord de sancions per radar a Catalunya. El debat és tan intens que la sala de plens de l'Ajuntament es va omplir per seguir un ple extraordinari on l'oposició demanava la retirada immediata. L'alcaldessa Míriam Lanero, de Junts, diu que el radar només multa a un 2% dels 20.000 vehicles que passen diàriament per aquest tram de carretera i que el radar és per seguretat i, per tant, es manté.
La seguretat, senyors, és vida. I com a alcaldessa no penso carregar cap mort, cap ferit ni cap situació que generi inseguretat.
Al ple ja ho esteu escoltant, molts murmuris de desaprovació per aquesta afirmació de l'alcaldessa i sobretot per utilitzar paraules com morts i ferits. Sergi Tor, de nou, aviam, què tal?
Sí, bona tarda.
Doncs mira, la plataforma Stop Radar considera que no és motius de seguretat, sinó un afany recaptatori per part de l'Ajuntament de la Jonquera. És així, oi?
Sí, no han convençut aquestes explicacions de l'alcaldessa per mantenir el radar, sinó que a més podríem dir que la indignació entre els afectats multats ha augmentat. Paco té un bar-restaurant davant d'aquest polèmic radar i ha negat al migdia a Cope Catalunya i Andorra accidents amb aquest tram de carretera.
Es que lo que yo digo que eso es para recaudar, claro. Porque otra cosa, decía la alcaldesa que había habido algo de muerto, no, porque yo llevo 25 años aquí, justo enfrente, y ahí no había ningún accidente. Vamos, yo creo que no ha habido ni un choque con un coche, con nada. Yo no sé el motivo, tiene que tener algunos intereses, digo yo, porque la cosa es que el alcalde siempre mira por el pueblo, y la mayoría puede ser alguien de fuera, pero a los que nos están denunciando, a los que estamos trabajando.
Paco i la seva família acumulen multes, la sanció és de 50 euros i si no es paga a termini puja a 100 euros. Es queixa del fons i de la forma perquè ha rebut les sancions a la vegada per sorpresa i diu que és desagradable i que a migdia Cop ens ha reconegut que ara no les pot pagar totes.
Tengo dos hijos, mi mujer, somos cuatro coches. El problema para mí del radar, que aparte de recaudar, el problema para mí es que las denuncias han venido tres meses después, es decir, a mí me llegaron seis. El mes de enero, que venían de octubre, el último de octubre, claro. Y luego me llegaron otras seis. Y todas van a la misma velocidad, 70, 71. Bueno, yo te digo la verdad, yo no podía pagarla, Yo me embargarán o... Sí, sé que tienes que pagar el doble, pero yo no... Bueno, ahora mismo no puedo y yo la he dejado y... Si dentro de seis meses viene la denuncia o... Que... Claro. Ya no sé cómo...
Una versió dels afectats és que ara aquesta carretera té categoria d'urbana i que la titularitat i manteniment és de l'Ajuntament de la Jonquera, que és el que ha decidit que a partir de 60 km per hora més el 10% per avançament ja és multa. Per tant, el radar, Carles, continua.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Doncs ja està aquí el Joan Ballori. Què tal, Joan? Bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Esports Cope, 3 i 5, polèmica de Champions, sí. Nom propi. Real Madrid, Atlético de Madrid.
Sí, sí, estarem amb la ressaca d'aquest partit del Metropolitano. L'Atlético de Madrid va guanyar 1-0, però el Real Madrid classificat pels quarts de final a la tanda de penals amb aquest polèmic penal invalidat a Julián Álvarez per tocar, segons l'àrbitre de VAR, dues vegades la pilota. L'àrbitre no va donar validesa al gol i finalment el Real Madrid es va a classificar. Ja tenim, per tant, definits els quarts de final. Barça-Borussia Dortmund, l'anada el 9 d'abril a Montjuïc, la tornada el 15 d'abril a Alemanya, Arsenal-Real Madrid, PSG-Aston Villa i Bayern de Múnich-Inter de Milà. A l'Espanyol sentirem a Carlos Romero, que ha parlat de la famosa i polèmica entrada a Mbappé i de les seves conseqüències. Ja tenim el Barça classificat per la final de la Copa de la Reina, després de derrotar ahir també en el partit de tornada al Real Madrid per 3-1. Avui el Barça coneixerà el seu rival. Avui s'enfronten l'Atlètic de Madrid i Granada amb 0-2 per l'Atlètic de Madrid del partit d'anada. En bàsquet, el Barça recupera a Panter per rebre demà el Partizan en partit d'Eurolliga. I ja tenim a Carlos Alcaraz classificat pels quarts de final d'Indian Wells després de superar a Dimitrov per 6-1 i 6-1.
Molt bé, doncs, tot això i més esport a partir de les 3 i 5. Gràcies, Joan, bon programa, com
gràcies,
sempre.
Gràcies, fins ara.
No deixeu la sintonia de Cadena Cope Catalunya i Andorra d'aquí pocs segons. Ja està entrant per aquí la Pilar García Muñiz, presentarà i començarà a fer la tarda i seguirà explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, adeu-siau.